Molt bon dia, salutacions des de la Cala Ràdio, 12 i 9 minuts del matí. Avui és 15 de març, avui és dimarts, estem a mitjan mes, Dia Mundial dels Drets del Consumidor. Avui també es celebra Santa Madrona, Sant Ramon de Fitero i Santa Lluïsa de Marillac. Retrobant-nos en un nou programa, retrobant-nos amb el Sempre amb tu. Com cada matí, carregat de continguts, començarem amb les notícies. L'actualitat a l'Ametlla de Mar amb la reunió ahir que va tindre lloc a la nostra població de l'AMI. I recomana als ajuntaments que només envien a l'Audiència Nacional l'acta del ple de suport a la declaració del 9-N. Avui temps pel torn de guàrdia. Avui parlarem de ferides. Repetirem un interessant programa en què ens informava sobre aquest tema, sobre les ferides, amb la Maria José Castellano. A l'entrevista ens acompanyarà Joan Callao per parlar-nos d'aquest premi que s'ha ampliat, el Premi de Poesia al Carrer, convocant des de Cala Cultura aquests primers premis infantils i juvenils de poesia. I a la part final, naturalment, avui parlarem amb Anna Boigas i amb Xavier Soler sobre teràpies en gossos. Interessant programa el que tenim preparat per aquest dimarts, 15 de març. Una salutació per a Dani, que avui el tenim lluny d'aquí. I comencem amb les notícies de la Cala Ràdio. Bon dia. L'Associació de Municipis per la Independència ha recomanat als ajuntaments que estan requerits per l'Audiència Nacional per haver donat suport a la declaració de suport al Parlament pel 9-N que només envien l'acte dels plenaris. Així ho van decidir després de la reunió de l'executiva de l'entitat que es va celebrar dilluns a l'Ametlla de Mar. El president de l'AMI en funcions i alcalde de Montblanc, Pep Andreu, ha assegurat que el que faran és només enviar única i exclusivament l'acte dels plens i han anunciat que els serveis jurídics de l'AMIM, l'Associació Catalana de Municipis, Òmnium i Assemblea Nacional Catalana es personaran a l'Audiència Nacional per saber què s'investiga i què se'ls requereix. Escoltem a Pep Andreu.
Doncs amb els nostres serveis jurídics, junt amb ACM, junt amb Òmnium i junt amb l'Assemblea, el que farem serà personar-nos a l'Audiència Nacional per veure què se'ns investiga i què se'ns requereix, perquè això d'aquí no és absolutament normal. Que tinguin aquesta informació a la seva disposició, ens estiguin marejant aquí, que sembla que el que persegueixen és un acte de què els ajuntaments ens acovardim i ens agafi por. Amb això aquí ja ho poden fer el que vulguin, que el que es trobaran és que el municipalisme català ha estat amb el procés, amb tot el procés, hem estat acompanyant el govern, el Parlament de Catalunya, l'ANC, Òmnium, i aquest municipalisme tant de l'ACM com de l'AMI, doncs tirarem endavant, no ens arronsarem i seguirem fent absolutament el que hem fet fins ara, que està al costat del govern, del Parlament i de tots els moviments populars per la independència i la llibertat del nostre país.
El president de l'AMI en funcions i alcalde de Montblanc ha recordat a l'Audiència Nacional que les actes de les sessions plenàries estan al seu abast des de les subdelegacions del govern espanyol i també a la majoria de les pàgines web dels propis ajuntaments. Per aquest motiu, ha considerat innecessària l'escenificació personant a la policia judicial a les seus de l'administració municipal per requerir aquesta informació. Com que les actes ja les tenen, no tenim res a amagar i aquesta informació la té qualsevol ciutadà. Allò que farem és enviar única i exclusivament l'acte que és el que tenim obligació. Tota la resta que ens demanen no procedeix, ha dit Andreu. Ha defensat que els alcaldes i regidors compliran la llei com fan sempre i en tots els tràmits de l'organització dels seus municipis. L'única cosa que farem és el que fem, donar coneixença de l'acte dels plens públics, ha remarcat. Mentre es preveu que el requeriment arribi per via judicial i que arribi als 280 ajuntaments que han aprovat la moció de suport a la declaració del Parlament del 9N, representants jurídics de l'AMI, l'AMC, Òmnium i l'ANC es personaran a l'alt tribunal per esclarir què s'intenta.
Crec que nosaltres estem ferms i convençuts de que estem fent una qüestió absolutament normal. És que seria molt gruixut, que perquè nosaltres ens adherim a una resolució del Parlament de Catalunya tinguéssim alguna conseqüència jurídica, on seria la llibertat d'expressió d'aquest país? Nosaltres ho fem d'una forma absolutament pacífica i democràtica. Escolteu, que això aquí ho sometem al ple de l'Ajuntament i cada regidor vota el que li sembla. Home, faltaria. O és que estem parlant que en aquest país ja no hi ha llibertat d'expressió, ja no hi ha llibertat d'opinió, no hi ha llibertat ideològica.
El president en funcions de l'entitat municipalista ha carregat també contra el titular del jutjat d'instrucció número 2 de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno Chamarro. És qui va empresonar els titellaires i amb l'historial que té de policia franquista i les seves opinions sobre la democràcia, estem segurs que un jutge com Moreno Europa no el deixarien exercir. També ha afegit que s'està fent una cosa pacífica i democràtica, que ho someten al ple ajuntament i a cada regidor vota el que li sembla, que ja no hi ha en aquest país llibertat d'opinió, d'expressió o ideològica, preguntava. Així ho qüestionava l'alcalde de Montblanc. Justament la reclamació de respecte a la llibertat d'expressió l'ha repetit Andreu per al regidor de Capgirem Vic, Joan Coma, per qui la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha demanat una imputació per un delicte de secessió per haver expressat en sessió plenària que caldria que hi hagi desobediència. Per altra banda, l'executiva de l'AMI, que recordem va dur a terme ahir la darrera reunió a l'Ametlla de Mar abans de la celebració de l'Assemblea General de l'Entitat Municipalista prevista per al dia 8 d'abril a l'Ateneu de Cerdanyola, Pep Andreu va presidir aquesta darrera comissió com a president provisional, càrrec que ocupa des del nomenament de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. Ara el relleva Neus Lloberes, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú.
Aquesta proposta de candidatura per l'assemblea que serà el 8 d'abril, una candidatura que és una candidatura única, que amb els quals compartim la majoria els objectius, que són aquest objectiu continuar treballant en la línia de suport a tot el procés, però sobretot fent un especial èmfasi amb la diversitat, amb la pluralitat de l'AMI i dels ajuntaments del nostre país i de la força municipalista també. Hem de tenir en compte això, no? Que som gairebé 800 alcaldes que representem una gran part de la població de ciutadans i ciutadanes del nostre país.
Neus Lloberes, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, que encapçalarà la candidatura única i de consens que ha de ser escollida. Serà, com deia, continuista i adaptada als nous temps i posarà èmfasi en la diversitat i pluralitat de l'AMI i de la força municipalista. És molt important assenyalar que l'AMI representa gairebé 800 alcaldies, alcaldes elegits democràticament i que són plurals de totes les formacions polítiques, però amb un objectiu en comú, ha apuntat Lloberes. Els pescadors del Peix Blau convoquen una vaga per al dia 4 d'abril. Només ens han proposat solucions a llarg plaç i a llarg plaç no arribem. Així va resumir Jordi Arbós, pescador i vicepresident de la Confraria de Pescadors de Tarragona, la situació que ha portat als pescadors del Peix Blau de Tarragona a convocar una vaga a partir del 4 d'abril. Des de principis de temporada, a mitjans de febrer, els pescadors de l'encerclament denuncien que han baixat el número de captures i que la mida del seitó i sardina just arriba al mínim permès, per lo que el preu també ha anat a la baixa. De fet, l'any passat, un any que qualifiquen de desastrós, el preu va baixar quasi a la meitat respecte al 2014. Els pescadors es van reunir a les 11 de la nit. Havien tingut una sèrie de contactes, en recordem, aquests darrers dies, amb diferents administracions i representacions polítiques. De fet, la setmana passada vam tindre una reunió junt amb altres confraries de Catalunya, amb científics i amb el director de pesca de la Generalitat, Sergi Tudela. Però tot i l'atenció que han rebut, els pescadors i armadors asseguren trobar-se en una situació molt compromesa que no els permet esperar més. De fet, alguns mariners van arribar a guanyar només 10 euros al dia la setmana passada. A Tarragona només queden enguany 18 barques dedicades a la llum, incloses les que van de Cambrils i la Metlla. Són menys de la meitat del que hi havia fa una dècada i dos d'elles van deixar de sortir a la mar just l'any passat. Calculen que de la feina d'aquestes barques depenen unes 250 persones. Els pescadors expliquen que han decidit anar a la vaga després de no trobar altres formes de pressionar. Ara estan planejant altres accions per cridar l'atenció sobre el seu problema, com la possibilitat, el dia de la vaga, de regalar peix als ciutadans. I seguim parlant de temes generals, però que ens afecten directament a la nostra població. Durant els primers dos mesos de l'any s'han produït a les comarques de Tarragona 21 incendis forestals en el que s'han cremat més de 26 hectàrees, segons ha informat la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. De fet, des d'avui fins al pròxim 15 d'octubre està prohibit encendre foc en terreny forestal. Aquesta prohibició, recollida al Decret 64/1995, té com a objectiu establir una sèrie de mesures per a previndre els incendis forestals. La norma regula que en els terrenys forestals estiguin o no poblats d'espècies d'arbres i que a la franja de 500 metres que els envolta no es pugui encendre foc, sigui quina sigui la seva finalitat. El número d'incendis forestals produïts durant els dos primers mesos de l'any a la demarcació suposen un 25% dels que van haver a Catalunya. Malgrat tot, pel que respecta a superfície, s'ha cremat la meitat de les hectàrees comptabilitzades en tot el terreny català. Aquest fet és degut bàsicament a que l'incendi més important durant aquest període de temps va tindre lloc en el Dia de Reis al terme municipal d'Albinyana, on van cremar aproximadament 14,2 hectàrees. Recordem que la prohibició, sobretot, segons el decret, no es poden crear restes de poda i tampoc restes forestals, agrícoles o de jardineria sense demanar l'autorització expressa del Departament d'Agricultura. També queda prohibit tirar objectes encesos, abocar basura, restes vegetals, industrials, de qualsevol tipus, que puguin ser la causa de l'incendi. Els agricultors i les persones que tinguin que fer cremes agrícoles ho poden fer sol·licitant el corresponent permís a l'Ajuntament. Sant Carles de la Ràpita i les Terres de l'Ebre es queden de moment sense creuers turístics. L'única companyia que des del 2014 feia escalada al Port Rapitenc, Star Clippers, ha decidit modificar la ruta del seu veler Star Flyer per al pròxim estiu. Segons en remarquen des de Ports de la Generalitat i l'Ajuntament de la Ràpita, els motius són estrictament empresarials per oferir als seus clients noves destinacions. En aquest sentit, en remarquen que la companyia ha fet una bona valoració de les instal·lacions portuàries i les activitats que s'ofereixen a la Ràpita i al Delta de l'Ebre, de manera que podria tornar a incloure el Port Rapitenc en les seves rutes en properes temporades. El 2015, el Port de la Ràpita va rebre 6 escales del veler Star Flyer amb un miler de passatgers i mig miler de tripulants durant els mesos de juliol i agost. L'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, admet que no es tracta d'una bona notícia per al municipi, però remarca que es treballa perquè arribin noves companyies amb nous vaixells al port rapitenc. La destinació es promociona a través de la marca Delta Ebre Port, en què col·laboren ports de la Generalitat, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, la Cambra de Comerç de Tortosa i l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, en el que és un projecte de territori, segons remarca Caparrós. I abans de saludar avui a la Carme Farnell, un apunt de meteorologia, perquè el fred i les precipitacions van tornar a deixar ahir el port nevat. Les precipitacions caigudes ahir en forma de neu al massís del port va deixar imatges de postal. Cap a les 2 de la tarda, el Parc Natural dels Ports va avisar a través de les xarxes socials que l'accés al cim de Caro estava tancat, però durant tota la tarda el mascar va romandre obert. La policia de Tortosa va recomanar també per les xarxes socials utilitzar cadenes i ser molt prudents al volant. I continua plovent ara mateix a l'Ametlla de Mar. Pluja acumulada entre ahir i avui de quasi 24 litres per metre quadrat. Una temperatura, un ambient fresquet. 6 graus marca el termòmetre, la sensació és de 3,5. Saludem a la Carme Farnell després d'escoltar el nostre patrocinador.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat. Us ofereix el temps.
Carme, bon dia.
Bon dia, comencem una nova jornada inestable. Ahir vam tindre precipitacions, van caure 40 litres a Tivisa, 45 litres a Roquetes, 27 litres a Ascó i fins i tot va nevar a Horta de Sant Joan. Avui continuem parlant de precipitacions. Per exemple, a hores d'ara encara portem recollits 12 litres a Roquetes i aquesta precipitació ha d'anar a més. Continuem parlant de pluja que afectarà a bona part de la zona durant bona part del dia, amb una cota de neu que a hores d'ara ronda els 800 metres, puntualment més baixa també, i per tant veurem nevar les parts més altes de la zona, però sí que cal dir que la cota de neu ha de pujar una miqueta de cara al migdia. Ambient fresc durant tota la jornada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
I tenim un comunicat d'última hora del Qualia en el que s'informa que degut a una avaria s'ha hagut de tallar l'aigua a la baixada Cisternet, també al carrer Major i al carrer Sant Antoni. Es preveu que a les 3 de la tarda es pugui tornar a donar el subministrament d'aigua. Recordem els carrers afectats, carrer Major, carrer Sant Antoni i la baixada Cisternet. Dotze i 27 minuts, seguim amb el nostre programa i recuperem l'apartat de les ferides. Interessant tema en el qual conversàvem amb Maria José Castellano.
El nostre primer torn de guàrdia amb la col·laboració del Servei d'Urgències Municipal i en aquesta primera edició parlarem de les ferides. Què hem de fer quan ens fem una ferida i de la importància que té o no aquesta ferida. Ho farem amb una de les infermeres del Servei d'Urgències Municipal, la Maria José Castellano. Maria José, molt bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Anem a parlar una miqueta de, com dèiem, de les ferides, perquè no hi prenem constant, ara diem ferides. Fem una ferida, no passa res, la curem i ja està. Però hem de tenir compte perquè hi ha diferents tipus de ferides, les hem d'organitzar de diferents formes i algunes requereixen uns tractaments i d'altres. Avui en parlarem com a mena de consells per als nostres oients. Si et sembla, comencem parlant de les contusions, que serien, per dir-ho d'alguna forma vulgar, els cops, no?
Sí. A veure, és quan ens peguem un cop i normalment ens surt un blau. El blau surt perquè es trenca algun vas sanguini i com que no hi ha ferida exterior, doncs la sang se queda dins de la pell, diguéssim. És quan ens surt el típic blau, que no, sol desaparèixer en 8 o 10 dies. Llavors, el tractament que podem fer doncs, bueno, és aplicar al mateix moment que t'has pegat el cop una mica de fred local i compressió suau. El que no hem de fer és anar fregant, que es fa moltes vegades, perquè això l'extén més. I llavors també el que es pot fer posteriorment és posar algun tipus de pomada, tipus trombòfit, que la coneix tothom, però bueno, de totes maneres ha de fer el seu procés i el que pot fer és accelerar una miqueta la curació, però ja està.
Per tant, doncs, si ens fem un cop, ens surt algun blau, alguns fan mal, és a dir, és que alguns
sí.
fan mal, no? I la veritat és que val més tocar-ho poc i deixar-ho reposar
sí.
i ja poquet a poquet ja la cosa s'anirà tornant a lloc. Altra cosa són aquells blaus que ens podem donar, per exemple, i posem un cas, eh? Si ens fem alguna torçada al turmell, que a vegades apareixen alguns blaus, això és una altra cosa.
Clar,
i ja ho explicarem en una altra ocasió del nostre torn de guàrdia.
És igual com si et veies un cop al cap, també és una cosa diferent que també ho podem parlar un altre dia.
I tant, però parlem de contusions, un copet a la porta, un copet a la paret, alguna cosa lleugera, que ens surti doncs, això, eh? Un lleuger hematoma d'aquest sentit.
Molt bé.
Això són contusions,
sí.
però també podem tindre una altra cosa que són erosions.
Sí, erosions és la típica rascada. S'aixeca la part superficial de la pell, no sangra o sangra molt poquet i és semblant a una cremada, perquè m'entengueu. Llavors, el tractament seria bueno, una neteja en aigua i sabó i després aplicar povidona iodada o el típic betadine que coneix tothom. Que això és una cosa que volia explicar, no? Les ferides en general s'han de rentar primer en aigua i sabó i després posar-hi betadina, perquè el betadina no neteja, simplement desinfecta. El que neteja és l'aigua i el sabó de tota la vida.
Per tant, el primer que hem de fer sempre, quan tenim una ferida, és netejar-la, eh?
Sí.
Netejar-la, una miqueta d'aigua, una miqueta de sabó, un sabó neutre, entenem, no?
Sí,
que no
sí,
siguin sabons d'aquests amb aromes o coses estranyes, no? Per no donar una
no,
miqueta...
No, el que tinguem a mà de dutxa o el que sigui, i després posar-hi betadine. Bueno, betadine és marca comercial, però per a què m'entengueu.
Per tant, doncs seria això, no? Aquesta mena de productes per tal de, doncs, d'acabar de desinfectar la ferida.
Sí.
I, en principi, com sabem si una ferida, i perquè ara parlarem d'una altra cosa, les ferides obertes, però com sabem si una rascada és més o menys profunda?
Bueno, a veure, si és molt profunda ja sagna, llavors ja parlem de ferides obertes. Si no sagna, se pot limpiar una mica i deixar secar l'aire. I si sagna molt poquet, a veure, la típica que sembla una cremadeta, doncs, bueno, no passa res.
Bueno, són a vegades els nens
cauen... Se neteja, sí, ja està.
Els nens cauen, se rasquen els genolls, els rasquen els colzes, unes caigudes d'aquestes lleugeres...
Això és el típic.
És la pell aquella blanqueta que se'ns veu,
sí,
no?
Sí,
això,
i si sagna una miqueta, doncs, bueno, l'únic que hem de tindre en compte que si és una caiguda al carrer o el que sigui... Sempre s'ha de mirar el tema de la vacuna del tètanos. Encara que sembli una ferida petita, és important tindre la vacuna al dia. Després ja us ho explicaré.
Després, al final de la secció, ho expliquem, perquè algunes, com deies, algunes ferides les haurem de mirar, de controlar amb això de la vacuna del tètanos. Però parlem de les ferides obertes. Què són les ferides obertes? Per a posar un exemple.
Bueno, doncs és el típic tall que et pots fer en un ganivet, una tisora, el típic accident domèstic. Llavors... N'hi ha de dues classes, també. Podem tindre una ferida oberta que sigui de poca profunditat, és el típic tallet que et fas tallant verdura, per exemple, doncs faríem el mateix. Això es pot curar a casa, no és necessari anar al cap, tampoc. Te rentes en aigua i sabó, poses betadina, i el que sí que hem de fer amb esta, a diferència de les rascades, esta sí que l'hem de tapar amb gases estèrils o en un apòsit, una típica tirita, vamos. Llavors, el que s'ha de fer en esta és una cura diària, no es pot deixar tapat i ja està. Cada dia s'ha de revisar que no s'hagi infectat, se cura igual, aigua, sabó, betadina i tapat. I sobretot no portar mai les gases o la posi, no portar-ho mullat, perquè llavors és quan s'infecta, costa més de tancar-se i bueno, dona més problemes.
La pell queda més humida,
sí,
no s'acaba
de
tancar. Però, per exemple, ara ens tallem allà en el gabinet una miqueta per damunt, superficial, i serà una miqueta, o amb els homes, quan ens afaitem una mica... són petites feridetes que...
Sí, això no dona més problema, es pot curar a casa i ja està. I és el que diem, la vacunació, això sí, sempre al dia. I llavors, si són ja més profundes, que sangra molt, o per exemple és al cap, a la cara, jo que sé, articulacions, que també és un lloc difícil perquè el moure costa més de cicatrisar, doncs això ja s'ha de tapar al moment que mos passa, ho tapem amb gases estèrils i anem al centre mèdic o cridem l'ambulància, si és una cosa ja bastant més greu, cridem a l'ambulància. Perquè aquestes ja precisaran sutura i una neteja més profunda.
Això de la sutura sempre són una miqueta, també s'ha de mirar molt bé, perquè a vegades hi ha talls que semblen que són... Sembla que són profuns i al final no ho són i són més fàcils de tancar que molts d'altres que a vegades semblen petits i sí que són en zones delicades, com bé comentaves, com articulacions i demés, que sí que s'han de treballar i s'han de deixar en perfecte estat perquè no hi hagi afectacions futures.
Sí, a veure, més que res la gravetat d'una ferida oberta també se valora, a part del lloc on és, però sí, afecta la mobilitat. Per exemple, et fas un tall al dit, però tu pots continuar movent bé el dit, senyal de que els tendons i això no està afectat. Llavors, pues, bueno, una sutura normal, pues, no passa res, ja se cura i ja està. A vegades, per exemple, també hi ha ferides, o típic, el nen que cau de nassos i es fa a les mateixes dents, se provoca una ferida a la mucosa de la boca. Estes no se suturen mai, perquè el que és la part interna de la boca, la mucosa, se tanca de seguida. I no és necessari, encara que sigui molt espectacular, que hi ha molt de sagnat, però no cal suturar-ho. Cada cas s'ha de valorar, però bueno, quan hi ha molt de sagnat i és a llocs així delicats, ja s'ha d'anar sempre al centre mèdic.
Per tant, doncs, diríem que si tenim una ferida que sangra molt, que la veiem que no acaba de ser una cosa clara, sense dubtar-ho, assistir al centre de salut per tal de que doncs, un metge faci la valoració oportuna. Parlem d'un altre cas, que serien les amputacions, que no ens assustem tampoc, perquè a veure, parlem d'amputacions, però... Entenem-ho que també poden passar accidents domèstics que, sense voler-ho, doncs,
sí,
passin coses.
Ens enduguem un dit, per exemple. Ja no parlo de grans amputacions, però, per exemple, un dit és fàcil. A vegades, fent treballs de marqueteria o jo què sé, fent treballs de cuina, pues, pot passar. No seria el primer. Llavors, igual a les amputacions, com el que són ferides obertes, el que sí que és molt, molt, molt important és no fer mai un torniquet. Perquè la gent veu això a les pel·lícules i després ho fan a casa, però no s'ha de fer mai. Perquè te pots jugar el membre després. Vull dir, després ja no es pot fer una reimplantació, si es pogués fer. Ja no es pot perquè ja has danyat el que és el munyó. D'acord? El que s'ha de fer és compressió ben forta, amb gases, o si no tens gases, pos un drap net, i anar ràpid a un servei d'emergències, trucar a l'ambulància o que tinguessin més a mà.
Perquè, clar, quan veiem, per exemple, anem a fer la típica escena de la tallada de la cama... que tenim la femoral, aquí potser sí que fa falta fer un torniquete o no?
De fet, tampoc s'hauria de fer. Se fa en casos de, pues, de zones de combat, i això sí, perquè els interessa treure el ferit ràpid i fan un torniquet. Però, de totes maneres, en compressió forta se pot controlar, no és necessari. Llavors, el que hem de fer és amb el membre amputat, ja sigui un dit, ja sigui un peu, el que sigui, és intentar conservar-lo embolicat i envoltat de bosses de gel per si es pot reimplantar, que moltes vegades no es pot, però bueno, sí, s'ha d'intentar.
Cartílags de l'orella a vegades també ha passat,
sí.
En alguns casos també ha passat que
sí.
A vegades algun tros de cartílag per algunes coses doncs, també desapareixen en aquest sentit i sí. A vegades se poden tornar a reimplantar.
Sí, és difícil perquè si no és un tall molt net és difícil, però bueno, s'ha d'intentar i conservar el membre embolicat en bosses de gel per intentar la reimplantació.
Doncs aquestes eren la mena de ferides que volíem parlar, però també volem afegir un apunt en aquest sentit a un altre tipus, no sé si dir-li ferida, això ens explicaràs millor tu, Maria José, que són els sagnats nasals.
Sí, no, és ben bé ferida, però és això que dius tu, no? És molt freqüent. Llavors el que fa la gent és sempre posar el cap endetràs i no s'ha de fer mai això. El que hem de fer és posar el cap normal, en posició normal, i fer pressió fent pinça. Llavors, si veiem que en 5 minuts, 10 minuts, no para de sagnar, doncs llavors ja haurem d'anar al centre mèdic per a fer un taponament nasal, o si ni així para, doncs ja ho derivaran a l'hospital per cremar el petit capilar, que és el que està sangrant.
Perquè molts nens ho veiem, no?, que és típic que molts nens, quan són jovenets, també tinguin aquestes sagnats nasals.
Sí, això passa sovint, i més ara amb el fred, la gent se constipa i tot això, i és més fàcil que sangri el nas. El que passa que és això, hem d'evitar posar el cap endetràs, perquè llavors mos traguem la sang i provoca el vòmit, i amb l'esforç del vòmit torna a sangrar, vull dir, és com un cercle viciós, no s'ha de fer, has de deixar sortir la sang, simplement pressionar fent pinça. I ja està. L'únic que hem de tindre en compte és que hi ha gent que pren anticoagulants, com acetilsalicílic, heparina o warfarina, que és el més conegut com a Sintrom, que estos sangren més i llavors estos quasi sempre han d'anar a un centre mèdic perquè és quasi impossible parar-ho a casa, el sangrat.
Doncs tenim en compte també aquesta recomanació. Ho parlàvem, eh? Moltes vegades amb alguns dels talls que ens podem fer hem de tenir en compte on ho fem i en què ens hem tallat, i davant de qualsevol dubte també hem de seguir aquests consells perquè serien les vacunacions en aquest sentit contra el famós tètanos.
Sí, mira, la vacuna inclou tètanos i diftèria, és tot en una. Llavors, els crios, normalment, si estan ben vacunats, l'última dosi se'ls hi posa als 14 anys. I un adult que no estigui vacunat, o ja fa molts anys i no se'n recorda, la pauta normal de vacunació seria una primera dosi, després al mes i després als 6 mesos. Què passa? Bueno, esta vacuna s'ha de renovar cada 10 anys. Llavors, què passa? Si mos fem una ferida, si és una ferida neta, que no és pel carrer o en lloc molt brut, si una persona està ben vacunada, no cal renovar la vacuna. Si la vacunació és incompleta o hi ha dubtes, no sabem segur si estem ben vacunats, se posarà la vacuna per si de cas, com una dosi de record. Vale? Però llavors, si la ferida és bruta, és quan hi ha més problemes i s'ha de mirar que s'estigui ben vacunat des de fa menys de 5 anys. Si tu estàs ben vacunat però fa, per exemple, 7-8 anys, normalment se'n posa una de record. Si fa més de 5 anys que t'has vacunat, se'n posa una de record. I si no estàs ben vacunat, te posen la vacuna i, a més, una altra cosa que es diu immunoglobulina antitetànica, que és, és com unes defenses immediates. La vacuna són unes defenses a llarg plaç, les crea el nostre propi cos, i la immunoglobulina el que fa és donar-te les defenses directament per si estàs infectat de tètanos.
Per tant, doncs, també això com comentàvem, aquest consell, per tenir-ho en compte, per si ens fem aquest tall feo, per dir-ho d'alguna forma o altra, també tenim molt en compte com portem la vacunació del tètanos, perquè és important per evitar complicacions posteriors en un simple tallet que podem tindre de la vida diària que portem rutinàriament.
Sí, tant.
Amb aquest consell ens quedem, doncs, Maria José Castellano, infermera del Servei d'Urgències Municipal. Gràcies per haver-nos acompanyat, per haver-nos fet aquesta explicació en relació a les ferides i a com tractar-les.
Gràcies a tu.
Ha estat avui el nostre torn de guàrdia parlant de ferides amb la Maria José Castellano. Uns consells i arriba l'entrevista.
Centre Social Tres Cales, el teu punt de trobada a l'Ametlla de Mar. Ampla oferta d'activitats socials i formatives. Els dilluns, trobada social de dones. Els dimarts, classes de ball per només 2 euros. Els dimecres a les 11:15, classes de meditació. I els dijous a les 7 de la tarda, trobada de guitarres. Els divendres a les 5 de la tarda, tallers gratuïts per a nens. I una vegada al mes, tallers per a nens a càrrec de Plankton per només 3 euros. A més, classes d'anglès, castellà i trobada de dones per a activitats de bolillo. Servei gratuït de biblioteca i internet. Per a reservar espai per a reunions o per a qualsevol activitat, podeu trucar al 877 91 60 96. 877 91 60 96. Centre Social Tres Cales. Estem al Parc Públic de Tres Cales, a l'Ametlla de Mar.
Tornen les ofertes a Casa Ballesteros. Del 15 de març i fins al 3 d'abril, fora es toquen articles d'estiu i d'hivern. Casa Ballesteros al carrer Andreu Llambric, 5860 de l'Ametlla de Mar. Vine i aprofita. Fora es toc fins al 3 d'abril.
We'll be right back. Entrem ja en la segona part del Sempre amb tu d'aquest dimarts, 15 de març, Equador també del mes de març, i quasi ve a recta final de temps de termini per presentar els diferents premis literaris que han convocat des de Cala Cultura amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament, aquests premis literaris d'aquest any 2016, que també incorporaran una novetat. Ahir ho avançàvem al temps de les notícies i que avui també volem conèixer més profunditat, el que serà el primer premi infantil i juvenil Nit de Poesia al Carrer. De tot plegat, de com va de moment aquesta presentació de treballs pels premis literaris Cala Cultura i també d'aquesta nova forma, aquest nou concurs juvenil, en volem parlar avui al nostre temps de l'entrevista amb el coordinador d'aquests premis, Joan Callau. Joan, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Hem novetat moltes coses, ahir vam poder fer un tastet a les notícies, avui volem entrar molt més en profunditat perquè, sens dubte, aquest any que la cultura apunta fort i ha fet un salt, jo diria un pas important, després de consolidar-se amb el Premi de Poesia, doncs també aquest premi fa un salt, però incorporem més branques. Per un costat ja la vam anunciar fa uns mesos al Sempre amb tu, la versió que teníem la temporada passada amb el regidor de Cultura, i ara també poseu damunt la taula uns nous premis amb categories infantils i juvenils. Entenc que tot això surt perquè hi ha una mica d'interès, no?, des de que la cultura, des d'aquest col·lectiu, en que la cultura a nivell literari s'exploti i tingui un gran valor aquí a la població.
Nosaltres diríem que tenim la sensació de que ens hem fet grans en els 6 anys que ja portem. Enguany farà 7 del Premi Nit de Poesia al Carrer. Fer-se grans vol dir que vam començar molt il·lusionats, sense saber quina acceptació ni quina repercussió tindria. L'acceptació ha sigut creixent, la repercussió ha sigut important any rere any, i després de cada acte, cada any, teníem oportunitat aquella mateixa nit i en dies successius poder parlar amb gent que havia assistit allà a l'entrega de premis i el recital, que és l'ànima d'aquella nit. Veure que la il·lusió que nosaltres teníem de portar al carrer la poesia, de que la gent entrés al món de la poesia i l'entengués com una cosa absolutament normal i planera, que significa remoure't, diguem-li, les entranyes, els sentiments, i que això t'ajuda a veure la vida d'una altra manera i t'ajuda a enriquir-te, aquesta il·lusió s'ha complert. Llavors, amb aquests 6 anys el que hem fet és aprendre molt, aprendre dels encerts i aprendre dels errors, i hem fet, com tu molt bé dius, un salt important cap endavant, que consisteix, resumint, que no només seguirem tirant endavant el Premi Nit de Poesia al Carrer, que arribarà a la 7a edició enguany, sinó que assumim totalment la gestió del Premi de Narrativa, que fa 24 anys que es va crear aquí a l'Ametlla de Mar, i ho fem amb un canvi importantíssim que, sense cap mena de dubte, tindrà una repercussió i un prestigi importants. I és que el llibre de poesia passarà, el Premi de Poesia passarà a donar-se a un llibre normal de poesia d'uns 350 versos, i es publicarà a la col·lecció La Suda, de Pagès Editors. Tant la col·lecció com l'editorial són marques reconegudes i referents en el món dels lectors, i també hem aconseguit incorporar el Premi de Narrativa, que si bé es publicava en una altra editorial, però que també es publicarà en aquesta mateixa editorial amb un èxit de cara al guanyador, d'èxit de poder arribar a més gent, a més llibreries, a més lectors en definitiva. Què ens feia falta? Ens feia falta una cosa que feia temps que teníem al cap, i és fer partícips d'això als joves del nostre poble, als joves amb edat escolar. I aquí ve el Premi Infantil i Juvenil, que tindrà 3 categories: l'escolar, la d'ESO i la de batxillerat, Enguany comencem amb poesia, faran un poema, hi haurà tres membres de Cala Cultura que faran de jurat, es donaran a conèixer els premis la mateixa nit del Premi Nit de Poesia al Carrer, el 18 de juny, i hi ha el propòsit, que ja l'avancem, de que si podem, i encara que no puguem, ens esforçarem, l'any que ve ho ampliarem a un concurs de contes. Tot plegat, com tu has dit, afrontem enguany uns premis, que ja podem dir premis que la cultura, que jo crec que donaran un gir importantíssim al que és l'esforç que es fa des d'aquest col·lectiu, des de Cala Cultura, però que també ens està demostrant una cosa, que hi ha una resposta per part de la ciutadania d'Ametlla de Mar molt positiva de cara a aquest tipus d'iniciativa. Si no fos així, evidentment, nosaltres no hauríem pres l'embranzida que ara hem pres.
Perquè és important parlar-ho, que aquest Premi Infantil i Juvenil, clar, és, diguem-ne, la culminació de la part adulta que sí que porteu realitzant, aquest serà el 7è any de poesia, des de la mateixa entitat, des de la mateixa col·lectiu, i que doncs obriu, diguem-ne, a que els més joves del nostre poble també facin literatura, i vulguem que no, ja els motivem en aquest sentit. A la primera de les presentacions passa doncs per poesia, però sí, com molt bé dius, Joan, que potser va canviant el motiu d'aquest premi. Entenc que també una mica veniu lligats a fer aquest premi per motivacions, suposo, de joventut que us ha dit «a mi m'agradaria participar», o us aventureu a veure com va la resposta.
Tornem a parlar d'il·lusió. Hem començat parlant d'il·lusió, tornem a parlar d'il·lusió, perquè és important fer les coses amb il·lusió, i perquè la il·lusió les mou. Ens fa il·lusió que aquell xiquet de 9 anys, aquell xiquet de 14, de 12, xiquet o xiqueta, que pugui tindre una certa sensibilitat per la poesia, trobi un estímul amb aquests premis que donem. Quin tipus d'estímul? Home, més estímul que expressar-te, sotmetre-ho a l'opinió d'un jurat i guanyar, i rebre un diploma, i rebre una dotació econòmica simbòlica, perquè seran 20 euros per la categoria escolar, 30 euros per a ESO, i 40 euros per a batxillerat. Doncs rebre el diploma i aquesta simbòlica quantitat econòmica en cada cas, doncs no deixa de ser un estímul per a aquella gent que pot sentir, pot creure que podria fer un poema, que li agradaria fer un poema i que li ha passat pel cap però no hi ha pensat més.
Perquè a més és important destacar que s'ha de presentar un.
Un sol poema.
En un foli. Un poema d'un foli.
Sí, 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 sí. Un sol poema, i pensem que ja està bé, és prou esforç, estem parlant d'unes edats...
Sí, joves, però em refereixo que realment és l'expressió en un foli dels sentiments d'una persona jove, no?
Exacte.
Des de la part de primària, amb una sèrie d'aspectes, passant per l'ESO, que hi ha edat més de pubertat, potser, i batxillerat ja a la culminació de l'adolescència.
Sí, sí, serà una experiència pels que puguem fer de jurats, serà una experiència realment enriquidora, i jo penso que si s'ha de buscar la culminació és el moment en què, d'entre tota aquesta gent que des de Cala Cultura animem aquests joves que es presentin i que escriguin i que ho provin i que siguin valents, que a més això va en sobretancat, és a dir, no sabrem el nom de ningú fins que no es triï un guanyador, i l'únic sobre que s'obrirà és del guanyador, vull dir, l'anonimat és total, que siguin valents i que ho provin i no tinguin cap tipus de vergonya ni de reticència. És que estem davant d'una experiència maquíssima, i la culminació serà, arribat el moment, doncs, que aquesta persona tingui la satisfacció de veure reconegut el seu treball.
Treball que es lliurarà precisament juntament amb la resta de premis literaris que abans hem comentat. Tenim data ja d'aquesta nit de poesia al carrer. No sé com li diran enguany, perquè clar, estem acostumats a la nit de poesia al carrer. Enguany quin nom agafa? Tenim data ja al calendari?
Continuarà sent la nit de poesia al carrer, el que passa que s'enmarcarà en el que hi ha, ja hem començat a dir premis que la cultura, perquè hi haurà el premi infantil i juvenil, hi haurà també el premi de narrativa i hi haurà el premi de poesia i el recital de poesia. El 18 de juny,
abans de Sant Joan, no?
A la nit, gairebé sempre, tots els anys hem procurat que sigui o un dissabte abans o un dissabte després de Sant Joan. Vull dir, la majoria dels dies ha sigut un dissabte abans de Sant Joan. Creiem que és una bona data, comença a fer bon temps, comença a vindre gent, no sé, és una bona data per fer-ho. Uh-huh.
I important també destacar, Joan, abans comentava la introducció també, que queden pocs dies per a la presentació de treballs, aquests dos premis, el de narrativa i el de poesia.
D'això t'anava a parlar. A veure, tenint en compte que hem entrat en la recta final i que encara poden passar coses, perquè, a veure, per experiència us puc dir que en l'última setmana normalment és quan més gent es presenta. A veure, el més important és, primera, entendre que hem fet un canvi de registre en els premis. És a dir, era molt fàcil que poguessin arribar 20, 30, 40 treballs al Premi de Poesia perquè eren 100 versos, per entendre'ns, 100 línies. Enguany hi ha hagut un canvi, hem volgut que fos un llibre normal de poesia, i un llibre normal de poesia, els estàndards diuen que ens hem de situar a l'entorn de 350 versos, és a dir, 3 vegades i mitja, 4 vegades més del que es presentava fins ara. Doncs bé, tot i aquest canvi de registre, tot i que el Premi de Poesia té una dotació econòmica simbòlica mínima de 500 euros. En aquest moment, quan encara falta una setmana per tancar el termini, ja podem avançar que en el Premi de Poesia passem de la dotzena d'originals. Passem de dotzena d'originals i jo crec que passarem d'una manera llarga, perquè aquesta última setmana confio que se'n presentin més. I aprofito també per dir que en el de narrativa passem de mitja dotzena. Però és que la procedència també és important. Tenim treballs de Barcelona, tenim treballs de Lleida, tenim treballs de Tarragona, tenim treballs de València i tenim treballs de Mallorca.
Hem creuat el Mediterrani també.
Enguany és el primer any que a mi em fa il·lusió. Uh-huh. Que com a mínim de moment tenim un treball de Mallorca. És important.
Que això també és un símptoma també a les procedències, de veure quina és la, entre cometes, publicitat que es fa de les bases d'aquests premis.
Exacte.
I on arriba. Això també és un element de promoció també important per la marca literària del nostre poble.
Per la marca literària i pel poble en si. És a dir, ens ha de fer sentir orgullosos que un premi tan modest com el que hem sigut capaços de tirar endavant aquests 7 anys tingui una repercussió a l'altra banda. Déu-n'hi-do.
Joan, no ens queda temps per a més. Saps que ens agradaria parlar moltíssim i que cada dilluns, ahir els teníem aquí, els companys de la Cultura, fent el tastet d'absenta, una altra de les iniciatives que enguany també impulseu des d'aquest col·lectiu i al qual, sense dubte, des d'aquesta ràdio us estem molt agraïts. Ben aviat ens tornarem a trobar per seguir parlant d'aquests premis literaris de la Milla de Mar, els premis literaris que la Cultura, veient ja i començant a descobrir més detalls d'aquesta nit al carrer on presentareu els guanyadors o guanyadores dels diferents premis. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Joan Callau.
Gràcies i sense dubtar-ho, tranquils, que la gent de la Cala, dies abans del 18, de la nit del 18, tindrà ja totes les dades sobre com han quedat els premis i pistes sobre els possibles guanyadors.
Fins a la pròxima, Joan.
Gràcies.
a la part final del nostre programa aquest dimarts ens arriba la nostra secció Naturalment. Tal com hem anunciat, avui a la nostra secció Naturalment parlarem de teràpies en gossos. I per saber en què consisteix, de què tracten aquestes teràpies, avui hem convidat a l'Anna Boigas. Anna, bon dia, benvinguda al Sempre amb tu, benvinguda a la ràdio.
Hola, bon dia.
Teràpies amb gossos, en què consisteixen? Què és una teràpia? En sentim parlar molt en molts d'àmbits com teràpia ocupacional o teràpia japonesa, també cromoteràpia, musicoteràpia... Què és una teràpia?
Doncs una teràpia amb gossos vindria a ser una teràpia en la que es fa servir un gos com a motivador. Es fa servir en situacions, potser, per exemple, en fisioteràpia, quan parlem d'un cas d'algú que s'ha trencat la cama, potser si tu te la trenquessis, pues et dirien, fes aquest exercici, i encara que et fes mal, tu el faries perquè tu vols tornar a caminar. Però potser si ja has caigut 5 vegades i és la 5ª vegada que has de fer aquests exercicis que fan mal, dius, mira, em quedo en una cadira de rodes, no vull tornar a caminar. Llavors és quan nosaltres introduiríem el gos amb haver-lo de treure a passejar, jugar amb ell, seria com una mica una motivació perquè tu fessis aquest exercici que et fa mal, però com que l'estàs fent distret, fent amb el gos, pues fa una mica menys de mal.
A què diríem que van destinades aquestes teràpies amb gossos?
Aquestes teràpies van destinades a tot tipus de gent que una teràpia convencional no li funciona. Llavors fem servir el gos per això, per motivar, perquè funcionin les teràpies.
I el gos ho aconsegueix?
Pues sorprenentment, sí. Vull dir, moltes vegades ens dius, per què ha de servir un gos? Pues el gos, la mirada que tenen i com es relacionen, aconsegueixen crear un vincle amb el pacient que realment fan que aquestes teràpies sí que funcionin.
Com es tria el gos? Perquè no totes les races ni tots els gossos són vàlids, o sí?
No hi ha una raça concreta, però sí que són gossos que han de tenir unes certes característiques. També és veritat que hi ha races que estan més predisposades, per exemple, parlaríem dels típics, els Goldens, els Labradors, però tot aquell gos que compleix uns certs requisits podria ser vàlid. Estem parlant de gossos que no han de demostrar agressivitat sota cap concepte, un gos pel que tu posaries la mà al foc, que encara que el trepitgessis o alguna cosa així, mai es llegiria a mossegar, perquè mai saps si en una teràpia, jo que sé, en una caira de rodes, per exemple, sense voler, no té per què passar, però podries xafar el gos. Ha de ser un gos que si tu el xafes, el gos no giri, no digui res. També han de ser gossos una mica tranquils, no pots posar un gos hiperactiu en una sala a treballar perquè no serviria de res. Han de ser gossos que realment els agradi treballar. Bàsicament, lo important és això, que no siguin agressius.
Passen alguna selecció específica als animals abans de triar-los?
Se'ls fa un examen. Hi ha unes quantes proves que són proves algunes d'obediència, però l'obediència en el fons és el menys important perquè l'obediència bàsica la poden tenir tots els gossos. El que és important sobretot és això, les reaccions, que sigui un gos sense pors, que potser en el gos hi ha vegades que els gossos quan senten soroll s'espanten molt. No? Pues una de les proves que se'ls fa és que se'ls tiren uns bols de menjar, que són de ferro, al costat seu, a veure com reaccionen. Si ell s'espanta, que seria lo normal, però veu que ha caigut i que no passa res, que, bueno, un susto, ui, un susto, pues ja està, no passa res. Però si el gos fos un gos que al caure això s'espantés molt i marxés corrents amb la cua entre les cames, no seria perillós, però un gos espantat mai saps com pot reaccionar, llavors ja seria un gos que no serviria.
Se'ls comença a entrenar des de menuts o a partir d'una edat específica?
Es pot començar en qualsevol moment, però sí que s'acostuma a agafar gossos des de petits i començar-los. Però també hi ha molta gent que treballa amb gossos adoptats, que són gossos ja adults, simplement hi ha un grup, crec que estan a Tarragona, que van a, treballen amb gossos de protectora. Llavors ells van a la protectora, miren, busquen gossos que compleixin aquests requisits i els fan treballar. No, no té per què començar de petits.
És igual mascle que femella?
De caràcter sí que és igual. L'únic és que en teràpies, per exemple, en fisioteràpia, s'acostuma a fer servir femelles, perquè una de les coses que es fa molt en fisioteràpia és fer servir el que se li diu al gos manta, que diríem que és el gos estirat a terra, en el que la persona es recolza sobre el gos i llavors amb el contacte i això el que fa és fer una relaxació i aconseguim que relaxin músculs i aquestes coses. Clar, és diferent estirar-se sobre la panxa d'una femella que només té els mugronets, diguem, que sobre un mascle que té, per dir una altra cosa. Per exemple, en autisme també. En autisme, els nens que tenen trastorn de l'aspecte autista tenen obsessions amb certes coses. Llavors, amb els mascles, pues, s'obsessionen mirant allà i costa treballar.
Aquest és millor triar, és millor optar per la femella. Aquí hem dit que va destinades a tothom, no? Des de nadons a gent gran. On se solen implantar o on es fan aquestes teràpies? En quins llocs?
Aquestes teràpies es fan, per exemple, en hospitals. Només es fa a Sant Joan de Déu, de moment, aquí, amb nens. Funciona una mica pues, això com a mediador per si hi ha una teràpia dolorosa, pues, el fet d'estar entretingut amb un gos pues, potser fa que et relaxis, que la teràpia no sigui tan dolorosa i inclús no te n'adonis tant, no? Estàs pendent d'una altra cosa. També es porten els gossos a llars d'avis per ajudar els avis, per això, per donar-los una distracció i una motivació per fer els exercicis de memòria o de mobilitat que haurien de fer. Es porten centres també on hi ha gent amb discapacitat.
Es porten en centres, però es fan teràpies individuals o col·lectives.
Es fan teràpies individuals i col·lectives. Es pot treballar, per exemple, jo he estat fent pràctiques en un centre a Barcelona en el que una dels objectius d'una teràpia era pues, afavorir la comunicació entre la gent. Era un centre on hi havia discapacitats però adults, que moltes vegades els hi costa relacionar-se amb els altres perquè no tenen res en comú amb el que tenen al costat. Llavors, pues, si els fiques en un taller a pintar, per exemple, pues, amb el del costat, l'únic que faran, com a molt, serà compartir el color, però no compartiran més. Llavors, fas servir el gos una mica com això, per donar-los conversa, que interaccionin, que juguin.
Resultats?
Sí. Sí, jo que ho he vist des de dintre, les primeres vegades que vaig anar, realment et posa la pell de gallina de veure quan tu entres, com està l'ambient, la gent que ve quan ve a fer la teràpia, com ve i com surten després.
Teràpies que nosaltres parlem amb gossos, però que també es poden fer en altres animals, no?
Sí, es fa també, per exemple, equinoteràpia, en fisioteràpia, sobretot. Es fa teràpia amb dofins, però això ja té una mica més de controvèrsia pel fet de que la captivitat amb els dofins, però també se'n fa.
Parlem d'aquest tema, parlem d'un tema interessant, aquesta teràpia amb gossos. Hem parlat en centres públics, diguem-ne, no? Sí. Però si volem tindre un gos a casa per fer-nos la teràpia, també ho podem fer o no?
No. Les teràpies són actuacions puntuals amb un gos que està entrenat i per tal fi. Nosaltres, si tinguéssim un gos a casa, sí, els gossos sempre ens aporten coses bones, ens aporten companyia, ens donen amor, ens poden ajudar a relaxar-nos, però ja no ho consideraríem una teràpia, perquè en la teràpia sempre intervé un gos, un tècnic que està pendent del gos i un expert, diguem, que seria pues, el psicòleg, el fisioterapeuta, l'educador, que ha d'estar allà davant per fer la teràpia en si.
Llavors sí, podríem fer la teràpia a casa, però sempre ficant-nos en contacte en algun centre que vingués el gos acompanyat, no?, com deies.
Exacte.
Parlem de gossos, parlem de teràpies, però el gos diuen que és el millor animal de l'home, animal de companyia, com molt bé deies ara, però que també l'hem vist al dia a dia, que acompanya moltes persones necessitades, no?
Exacte. Nosaltres quan parlem de gossos de teràpia parlem d'això, de gossos que fan una actuació puntual, potser una hora a la setmana, dues hores a la setmana, amb una gent. També hi ha altres tipus de gossos de treball, que diguem, que serien els gossos d'assistència. Per exemple, els gossos de servei són aquells que ajuden a totes les persones amb problemes de mobilitat. Aquests sí que conviuen amb la persona, per exemple, amb problemes de mobilitat l'ajudarien. Pues, si se't cau el mando de la tele a terra, pues, el tornen. Si no pots obrir el calaix de la cuina, els gossos l'obren. També podríem parlar dels gossos pigall, que són aquests que van amb les persones cegues, que els ajuden a fer una vida pues, pel carrer, a trobar les coses dins de casa.
Això sí que ja els tindríem en propietat a casa, no?
Aquests també els tindríem en propietat. Tot i això, són gossos que no és un gos qualsevol, sinó que és un gos que ha passat un entrenament molt específic i és un gos en concret.
Anna, el tema és molt ampli, molt interessant. Encantats que avui ens hagués pogut vindre a l'explicar aquí al Sempre amb tu. Alguna persona interessada que es vulgui posar en contacte, vulgui saber més informació sobre aquestes teràpies, on es pot posar en contacte? Alguna adreça, algun telèfon?
Doncs ara mateix jo estic començant. Aquí en el poble no sé si hi ha algú més, però es podrien posar en contacte amb mi perquè a mi m'agradaria començar amb tot això.
Un telèfon, facilitem... Sí?
Sí, per exemple, el meu telèfon és el 653-02-10-87.
Més informació pel que fa a tota aquesta teràpia que ens acaba d'explicar l'Anna Boiga. Ha estat un plaer. Moltes gràcies.
De res.
Recte final ja del nostre temps, del nostre magazine. Uns consells i tornem amb els comunicats i els apunts d'última hora.
A mil gustos comencem la temporada. Aquest cap de setmana ja pots venir a encomanar el teu pollastre a l'As o el gran assortiment de menjar per emportar. Ens trobaràs al carrer Batlle Pijuan número 47 de l'Ametlla de Mar. També obrim el nostre restaurant, al carrer Galetet, davant del Mercat Municipal. Obrim dissabte i diumenge i tota la Setmana Santa. I després de Pasqua ens trobaràs oberts tots els caps de setmana. Mil gustos, pollastres i menjar per emportar al carrer Batlle Pijuan número 47. Telèfon 977-45-67-63. I restaurant Mil Gustos al carrer Galetet davant del Mercat Municipal. Telèfon 977-45-69-75. Comencem la temporada nova a Mil Gustos.
Recte final aquest 15 de març del Sempre amb tu. Temps per fer un repàs als apunts del dia i als comunicats d'interès públic. Comunicat d'última hora, comunicat d'Aqualia. Degut a una avaria, s'ha tallat l'aigua a la baixada Cisterner, al carrer Sant Antoni i al carrer Major. L'aigua es tornarà a donar aproximadament a les 3 de la tarda. També l'Escola de Música vol informar a tots els comerços que prepara com tercer any consecutiu cantades i concerts als comerços del poble. Tots els comerços interessats poden posar-se en contacte amb l'Escola de Música mitjançant un correu electrònic emma@ametllamar.cat o bé trucant al 669-043-274. Repetim el telèfon, 669-043-274. També volem recordar d'aquest curs que es fa, començarà aviat, xarxes socials, 30 hores de durada, serà de 7 a 9 de la tarda i va adreçat a treballadors en actiu, serà al telecentre. Més informació al mateix telecentre. Recordem el telèfon 977-45-72-69. Parc de Setmana Santa, últims dies per apuntar-se, places limitades. El parc començarà dilluns de la setmana que ve, adreçat a xiquets i xiquetes de 3 a 12 anys. De 9 a 1 podeu passar a informar-se pel matí a la regidoria de festes, a la regidoria de joventut, al segon pis de l'Ajuntament. Heu de portar el DNI o llibre de família del xiquet o xiqueta i també la targeta de la Seguretat Social. I recordem, cap de setmana de Fira Alternativa, nombroses activitats. La fira s'inaugura divendres a les 6 de la tarda amb l'actuació de la banda de cornetes i tambors el dissabte. La fira oberta de 10 del matí a 10 de la nit. Pel matí hi haurà un taller de titelles reciclades a la plaça Joan Miró. De 12 a 1 estarem en directe, com vam anunciar ahir, fent programació especial. I a les 5:30 dissabte l'actuació del grup de la batucada Calacatà. Pel diumenge hi haurà la trobada de col·leccionistes de xapes de cava a la plaça Nova. També una actuació castellera a la plaça Joan Miró amb la colla local Els Xics Caleros i la colla castellera de Tortosa. Grup Dixi, Pio Pio, Brass Band, Emma, diumenge a la tarda. I també els sortejos amb la panera alternativa i el sopar. Hi haurà atraccions infantils i passeig amb roquets els 3 dies de fira. Recordem, obrem divendres a les 6 de la tarda. Per tal motiu, es prega no aparcar pels voltants de la plaça Nova, ni al carrer Pau Casals, Santiago Rosiñol, ni plaça Joan Miró. Ho deixem aquí. Demà dimecres, més coses al nostre temps, al nostre magazín, al Sempre amb tu. Gràcies per ser-hi. Una salutació cordial de Fini Lleó. Us he estat acompanyant i també amb la participació de Daniel Rodríguez. Moltes gràcies a tots. Demà més.